lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. La teva COPE més propera, soc el José Miguel Cruz. De seguida començarem parlant de dos temes, que és el que ens omplirà el temps fins a la 1 del migdia, i dos temes que crec interessants. Primer, parlarem de les infermeres. Una enquesta recent acabada de fer... ens diu que el 52% de les infermeres d'atenció primària s'han plantejat abandonar la professió, deixar-ho córrer. Per moltes qüestions, per tensió, per aquelles promeses que no acaben d'arribar, no ampliarem més el personal mèdic i això mai arriba, a part de les condicions laborals. Doncs parlarem d'això precisament amb l'associació que ha fet aquesta enquesta. Parlarem amb el Raül Porres, que és membre de la Junta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, l'AIFIC. Però no només parlarem d'això, sinó parlarem de com afecta a l'economia a Catalunya la sequera. No sé si sabeu, però Espanya és el país que més aigua consumeix d'Europa, en aquest cas. Parlem de Portugal, França, Alemanya, Itàlia, doncs la nostra agricultura doncs consumeix molta aigua. Parlem d'aquesta sostenibilitat i del que tindrem, i com ens afectarà econòmicament, sobretot aquesta situació que estem patint i el que vindrà, eh? Però abans de tot això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Rosada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bon dia, eh? Doncs mira, passes per aigua, este mes, un divendres amb molta pluja arreu de Catalunya, cau a pràcticament tot el territori, ho farà amb més força, sobretot aquest migdia, aquesta tarda, a les Terres de l'Ebre, i de manera més irregular durant tota la jornada al perlitoral de Barcelona i també el de Girona. El cap de setmana, doncs la cosa no millora. El ruixats ens acompanyaran tot dissabte i també pràcticament tot diumenge, amb temperatures que van a la baixa. Les zones amb més pluja seran, com comentava, com les d'aquest divendres, la zona de Tarragona i també el litoral i prelitoral, tant de Girona com de Barcelona. El diumenge, però, a la tarda comencen a arribar les clarianes, guanyen terreny i també una lleugera recuperació de temperatures. 22 graus ara a Tarragona, 21 a Lleida, 19 a Girona, 18 a Barcelona i temperatures ja de tardor, 14 a Andorra la Vella.
Molt bé, com tenim la xarxa viària i el transport públic?
Doncs mira, ha estat un matí complicat a la ronda del litoral i encara continua sent. Ara mateix hi ha cua des del passeig de Colom fins al nus de la Trinitat en diferents trams. Són retencions intermitents, però d'aquestes que són retencions acordeòniques molt perilloses, perquè et confies una mica i si no te n'adones, patapum, dones cop al del davant o et donen un cop a tu pel darrere, eh? I també hi ha retenció en aquests instants al lateral de la P7, la B30, al Vallès, a Barberà i Sant Cugat del Vallès, el transport públic, cap incidència.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, una última hora que afecta, jo diria que moltíssima gent. El Consorci Sanitari Integral ha patit aquesta matinada una incidència en els seus sistemes d'informació generada per un ciberatac. Ho ha confirmat el Departament de Salut fa molt poca estona i han explicat també que estan treballant per resoldre aquesta incidència. L'atac afecta tots els centres que gestiona el Consorci, que són els hospitals Mossès Brogi de Sant Joan d'Espí, el 2 de maig de Barcelona i el General de l'Hospitalet. També hi ha afectacions al CAP Sagrada Família de Barcelona, al de Collblanc i la Torrassa, a dues residències i a l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet. I també hi ha dos centres d'atenció especialitzada afectats que estan a Sant Feliu de Llobregat. Doncs els pirates informàtics i els ciberatacadors han tornat a fer de les seves.
Sí, a sobre
el sistema sanitari. Que ja està prou agafat amb fils, amb fil ferro, però bé, pum, atac informàtic.
Doncs, Carlos, moltes gràcies.
Molt bé, tornem a la una.
A la una més.
Adéu.
Gràcies, Carlos, fins després.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes la garrafa de 5 litros de aceite La Masía suave o intenso a solo 3,99 € el litro. Hasta el 9 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
L'actualitat esportiva, mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
Bon dia, José Miguel, companys. Encantat de tenir suggerències com aquestes, perquè anem a fer la compra. Quantes més suggerències? Departament Comercial, cadena COPE, 93, 2, 70, 37, 37, estem...
Un cistellet amb xòpet. I mortadela d'oliva.
Escolti, com tenim el tema? Clar, vostè està acostumat al caviar, clar. i el mot xandón, ja està. Bueno, si no hi ha caviar ni mot xandón, ja està.
Que demanem, posem el borrufí, home. El com tenim l'esport a casa?
Molt de divendres,
jornada d'aquest cap de setmana.
Avui és divendres, no?
I tant, per tot el dia.
Ens posem el vestit de divendres a la redacció d'Esports Copé, perquè és un programa molt de prèvia de la jornada del cap de setmana. Diumenge, al Camp Nou, Barça-Celta. Abans, recordem, assemblea telemàtica de compromissaris per aprovar els comptes de les palanques de la temporada 21-22 i els comptes de les palanques del pressupost de la 22-23. De palanca a palanca, i tiro porque me toca, això sí, amb la defensa molt en quadra, perquè no estarà Araujo, no estarà Christensen, no estarà Koundé. Anem a veure, perquè de centrals, queden Eric García, Gerard Piqué i l'opció de posar Marcos Alonso com a central. Bueno, és una opció. Estarem pendents de l'última hora del Barça, estarem pendents de l'última hora del Celta, estarem pendents també de Leo Messi. Ha tornat a aquesta possibilitat, no el Barça que no li tanca les portes a Leo Messi, home, la possibilitat de que abans de marxar definitivament als Estats Units Leo Messi deixés el Paris Saint-Germain i tornés a Barcelona.
Faci el que faci, el Barça mai pot tancar la porta a Leo Messi. Mai. Pel que ha donat el club i pel que és Leo Messi.
Hi ha gent que quan li dius això recorda la història d'un cert burofax.
És igual.
I n'hi ha gent que quan li dius això...
És igual, sí.
Recordes la història de certes informacions que... D'acord, sí. Devuélveme lo diferido con un interés del 3%.
D'acord, esportivament ens ha donat moltíssim sí, però, com mai altre jugador
sí, però,
de la història.
Sí, però o compres tot el pack... o no compres tot el pack.
Tot el pack, cap
tot
a casa.
Tot el pack és un clam, en aquest cas. Acaba de començar la roda de premsa d'Ancelotti. El Madrid juga demà a les 9 de la nit al camp del Getafe. Atenció, perquè ve informant Melchor Ruiz que Benzema descansa. Benzema descansaria demà en el Getafe-Real Madrid. No és un desplaçament fàcil pel conjunt blanc, està una mica en la mateixa tessitura que el Barça. El Barça té Celta, Inter a la Champions i Clásico. El Madrid té Getafe a domicili, Shakhtar a la Champions i Clásico, 16 d'octubre, 16:45 de la tarda, al Santiago Bernabéu. No ens adonarem i ja el tindrem a sobre. Diumenge també, el Ramon de Carranza, de tota la vida, Cádiz-Espanyol, amb el dubte de veure qui ocupa la plaça del sancionat Braithwaite al conjunt blanc i blau. El Girona visita el Metropolitano, parla avui Mitchell en roda de premsa. I l'Andorra, anem a veure com li prova l'Andorra. Aquesta jornada defensa plaça de playoff a la Lliga de Segona Divisió i als equips catalans, als quatre equips catalans de la Primera Federació. I avui un partit amb morbo. Amistós de la selecció espanyola femenina. D'aquesta selecció espanyola femenina sense les 15 jugadores que van fer el famós mail a Luis Rubiales. Hi ha un cert morbo al voltant d'aquesta Espanya-Suècia. Anem a veure fins a quin punt té sort i habilitat Jorge Vilda en aquesta subetapa al capdavant de la selecció espanyola femenina. El poliesportiu després. Vol spoiler de les preguntes del dia?
Vinga, endavant.
Us dona garanties Gerard Piqué per aquests tres partits?
Sí.
Celta, Inter... Apa, vinga. Travessa del Cádiz espanyol, 1x2 i... 1.
Ah, apa. Perdó, no, no, 1... No.
Cádiz-Espanyol.
2-2-2, sí.
Cádiz-Espanyol.
Viva l'1, però...
El Ramon de Carranza.
Ara...
Jo entenc, eh? Ara vostè està despistat perquè li diuen Nuevo Mirandilla i aquest... És el Ramon de Carranza de tota
la vida.
El Caminito de Puerta Tierra. Caminito de Puerta Tierra. La pregunta en clau, Girona, si puntuarà o no el conjunt de Mitchell Sánchez al Metropolitano, al Civitas Metropolitano, davant del Atlético de Madrid.
Aquí no tinc tan clar.
M'ho diu després, va, li deixo que s'ho repensi.
D'acord, José Luis, gràcies.
Adéu.
A l'una més. De seguida en parlem de les infermeres. El 52% de les infermeres s'han plantejat abandonar l'atenció primària, s'han plantejat abandonar la professió. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Este puente de noviembre disfruta de los mejores destinos de la mano de Eurostars Hotel Company y sus 240 establecimientos singulares. Descubre el encanto de Lisboa, piérdete por las mágicas calles de Praga o vive la Dolce Vita en Nápoles. Entra en eurostarshotelcompany.com y reserva una experiencia única.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué? Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
52% de les infermeres de l'atenció primària s'han plantejat abandonar l'àmbit sanitari segons una enquesta que ha fet la IFIC. De fet, fins i tot aquestes, el 80% creu que la situació no millorarà en els propers anys. Segurament això és una qüestió, és un ventall ampli i hi ha moltes motivacions per això, no? Moltes situacions. Parlem precisament amb el membre de la Junta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, IFIC, el Raül Porres, que el tenim al telèfon. Raül, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Estem parlant de que més de la meitat de les infermeres es plantegen abandonar el tema. Per què? Perquè és que és molt, un 52%, és més de la meitat. Quines raons són perquè prenguin o es plantegin aquesta decisió?
Pues, com bé dius, és segurament una barreja de moltes coses. És cert que també venim d'una situació excepcional i també això volem deixar una mica... Clar, és una situació excepcional, però sí que és un reflex de, més que res, d'una alarma que hem de tenir present. No? És un tema més de estem treballant amb situació molt límit, ¿vale? Sí que és veritat que estem en una professió que la vocació, la dedicació de les infermeres moltes vegades tira per endavant i és veritat que no, durant tota la pandèmia hem respost, i això implica duplators i fer moltes hores amb situacions que van cansant, no? Llavors, portem un cansament de 2 anys, que això també és el que es reflexa en aquesta enquesta, no? És a dir, bueno, ja fa temps que estic fent esforços i continuo fent esforços, però també necessito treballar amb més qualitat, no? I crec que això és el que més aviat està reflexant. El sistema està dient que no suporta potser tant d'estrès i cal fer algun canvi per poder mantenir unes condicions per curar millor a la població, que és el que volem, no? Poder fer altres coses, poder fer prevenció, poder fer comunitària, poder atendre a la patologia crònica i no potser que tenim la sensació d'apagar focs constantment, no? Llavors, jo crec que és més aquesta visió d'estrès el que s'està portant una mica a dir, bueno, no sabem com canviar això i és una crida d'atenció, una demanda de dir potser cal posar més infermeres al sistema.
Però això és una demanda de fa molt de temps, no? Per exemple, d'aquests, ara està mirant xifres i pràcticament un 85% es mostra preocupades per un augment de la càrrega de treball. Però jo recordo haver parlat amb vosaltres i amb altres institucions i sembla que és una demanda d'aquelles perennes, de tota la vida que, històrica, que amenaça amb enquistar-se d'una manera per sempre.
Sí que és veritat que això alarma, i també és veritat que a nivell polític, a nivell de tota la societat científica, o sigui, els professionals dins del món, diguem, laboral, no costarà molt d'injectar, no? O sigui, no sortiran d'estar esperes, no tindrem metges, no tindrem infermeres, però més aviat per això la nostra crida, la nostra demanda, sobretot és millorar les condicions de treball. O sigui, què passa? Tenim amb una professora ara mateix ja hay pleno empleo, ¿no? No tenim aquest problema. Totes les empreses estan treballant, però de quina manera estem treballant? Això és el que sí que és millorable, ¿no? Evidentment, si manquen professionals, però sí que podrem, la demanda sobretot és ampliem l'estructura, ¿no? Millorem les ràtios que tenim assignades a la població. Moltes empreses estan treballant fent torns de suplències, fent, ¿no? Si no tenim una estructura prou forta, el que acabem fent és cobrint demandes d'emergència, per dir-ho d'una manera. No?
Llavors, vacunem. Raül, la solució seria ampliar la plantilla d'infermeria.
Sí, exacte. Tenim una de les ràtios més baixes a nivell de poblacional d'Europa, i això ja hi ha moltes propostes d'una llei de ràtios i tal.
Perdona que t'interrompi, posa'm un exemple de ràtio. Quina ràtio tenim aquí i quina ràtio seria la necessària?
Clar, mira, per exemple, aquí hi ha centres de salut pues, que treballen amb una població de... També hi ha molta desigualtat, que això trobem, no? Per exemple, dintre dels centres hi ha infermeres que tenen una població de 2.000, 2.100 pacients, 2.200, i d'altres que tenen 1.300, 1.200. Crec que amb alguns estudis es parla d'això, d'una població per infermeria d'uns 1.300 o 1.000, no?, per infermera cada 1.300 habitants, no? Seria un cupo, diguem, molt òptim. Ja et dic, partim de centres de salut que tenen 2.000, 2.500 fins i tot, i és veritat que tampoc aquestes xifres no són absolutes, cal tenir en compte la complexitat de la població, no? Potser en un centre de salut amb una població més baixa, la infermera té més feina, diguem, que amb un cupo amb població més alta o el nivell socioeconòmic, per exemple, pot ser diferent i pot generar més càrrec. Això aquí és on cal dedicar esforços, a realment ser justos amb aquestes ràtios poblacionals i sobretot és això, ampliem aquest tipus de contracte, per exemple, no? Posem més infermeres a la plantilla, no trobarem més metges, però també farem que les infermeres que potser sí que estan treballant, treballin en millors condicions. I aquest tipus de... Perquè ja et dic, sobretot hem de pensar que el sistema sanitari, la infermera és, bueno, infermeria, en aquest cas l'atenció primària, és la porta al sistema. I sí que moltes vegades es sent els polítics, no? Anem a reforçar l'atenció primària, però el que demanem és un compromís real, perquè va a la salut del ciutadà en tot això.
Fa tant de temps, Raül, que sento dir això de reforçarem l'atenció primària, donarem més qualitat a l'atenció primària, ampliarem l'atenció primària i, ostres, o no arriba o arriba tampoc, que no, jo almenys no veig, perquè veig que continuen totes les reivindicacions.
Sí, tens raó, que és veritat que s'ha avançat en alguns casos, no? Ara, per exemple, bueno, també s'han incorporat altres professionals per intentar donar altres rols i poder, diguem, no sobrecarregar alguns col·lectius que estan molt sobrecarregats, però realment la deficiència continua estant, no? I el que s'ha fet a palès amb aquesta enquesta és això, és dir, ostres, estem treballant per sobre de la nostra capacitat, no? No vol dir que les infermeres no estiguin allà, no vol dir que... Sí que és veritat que hem hagut d'atendre o companys que han hagut de parar i rebre i demanar ajut perquè aquest esgotament està també en altres col·lectius, i també és veritat que com a societat s'ha vist en molts àmbits. O sigui, no, tampoc no volem caure en el victimisme, no? Al cap i a la fi, les infermeres estem aquí, però és veritat que si treballem millor és que podrem oferir moltíssimes més coses, i la demanda és aquesta. Apostem per una infermera forta, perquè la cronicitat anirà cap a, encara més. El repte és com treballem amb la cronicitat, i si anem tan sobrecarregats i només fent donem respostes com molt d'emergència, podria dir, no? Amb molt poc temps per dedicar-nos, perdrem, no? O sigui, una cosa, sempre hem de mirar la prevenció més que no tractar la malaltia.
D'acord. Vale?
I tota aquesta part d'autonomia de la població, tota aquesta part també la volem posar sobre la taula. No?
Doncs Raül Porres, membre de la Junta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, la IFIC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
Igualment, bon dia. Doncs aquesta és la qüestió, que l'atenció continua, ja era abans de la pandèmia, ara no és una qüestió només pandèmica, la pandèmia només ha posat més encara en evidència la situació tensionada, no?, de molts dels professionals de la sanitat. O sigui que no ens cal anar tampoc aquí a prop, sinó i això ja ve, la història ve, segurament si feu una mica de memòria sempre teniu el rumrum al cap de que hi ha un problema d'aquesta tipologia. Bé, què tal si anem a menjar? Va, anem a menjar, i per menjar, òbviament, parlarem del restaurant La Salut, un lloc genial. Sortireu molt satisfets d'allà. El restaurant La Salut del carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i d'altres, doncs, de cuina contemporània. Té molts menjadors, terrassa a l'aire lliure. Avui plou, no és igual, no seria un dia, però en punts de Catalunya igual no seria un dia ideal per estar a la terra, però és ideal per bodes, celebracions, reunions d'empresa. Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, en Parets del Vallès. Truca al 627 62 82 14, 627 62 82 14, i l'Emili, com sempre, doncs, t'atendrà molt amablement, i sortireu, ja veureu, molt, molt contents d'allà. De seguida parlarem. De què? Doncs de la sequera. Avui plou a punts de Barcelona, sobretot a terres de... Terres de l'Ebre, Costa Central, tot el litoral, Girona també està en alerta, però no, aquestes pluges no fan res. Per pal·liar la sequera, em refereixo. Sí que fan, però per pal·liar la sequera. No plou on ha de ploure per omplir els pantans, per entendre'ns, no? Llavors, quan parlem d'aquesta sequera, recordeu, la pertinaz sequia, que aquest cop sí que és pertinaz sequia, com ens afecta econòmicament? De seguida en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Se cumplen 10 años de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. La localidad cordobesa de Montilla acogerá una misa presidida por el cardenal Antonio María Rouco Varela para dar gracias por el acontecimiento. Desde la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla, santa misa en el décimo aniversario de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. El viernes por la mañana... En 13.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Te bajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué.
Ens afecta econòmicament la sequera. El cas és que Espanya utilitza més aigua l'any que França, Portugal, Grècia, Itàlia o Alemanya. Hi ha una alta demanda anual d'aigua. L'agricultura, el sector primari, té molt a dir a tot això. El sector primari de regadiu, evidentment, té molt a dir a tot això.
Però clar, t'hauràs d'adaptar. Tenim sequera, no plou, no ha de ploure, i a més a més del canvi del clima mediterrani habitual, doncs tenim un canvi climàtic important i evident. Parlem d'això, d'aquesta afectació, amb el director del Grau en Economia i Gestió de la Universitat de Batollibaceu, el senyor Joan Ripoll. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, sembla que tenim un problema, ja no per la sequera, sinó econòmicament parlant, per tot això, no?
Sí, hem de tenir present, doncs, que l'aigua és un recurs natural. De fet, el recurs natural que imprescindible per desenvolupar bona part de l'activitat econòmica en qualsevol país. I des d'aquesta perspectiva, doncs, la menor disponibilitat d'aigua, doncs, que s'aventura, bueno, que estem patint i que s'aventura, doncs, que seguirà en els anys que vindran, és un fet a tenir molt en compte.
Clar, el fet és que hi ha dades que Espanya utilitza molta més aigua l'any que els països que ens envolten, més que Portugal, més que França, més que Grècia, més que Itàlia o més que Alemanya. Suposo que és una qüestió de l'activitat cultural, en aquest cas.
Bueno, més que activitat cultural...
Ai, cultural, d'agricultura, volia dir, no cultural.
Agricultura. Més que... té a veure amb l'agricultura fonamentalment, i no ser conscients de que l'aigua és un recurs escàs. De fet, és la, en termes d'activitat econòmica, és el sector primari, particularment l'agricultura, doncs, qui fa un ús més intensiu de l'aigua. El problema és que aquesta manca de consciència de que l'aigua és un recurs escàs ha fet, doncs, que en els últims 30-40 anys, doncs, la demanda d'aigua com a conseqüència de l'extensió dels cultius de regadiu, doncs, hagi crescut a un ritme superior a la disponibilitat de recursos, a l'aigua que disposem. I això, doncs, acaba generant un problema més quan aquesta disponibilitat de recursos, és a dir, des de la perspectiva de l'oferta, l'aigua que, doncs, amb la que comptem és cada cop... menor. Mm. Penseu, doncs, que el pic d'aigua amb alçada, doncs, a Espanya, doncs, ha arribat a un màxim d'uns 45.000 hectòmetres cúbics per any en promig. Això és aquest pic màxim, sí, des del 2012 al 2013, aproximadament, doncs, ha estat menys alt. De fet, s'ha reduït en torn a un 23-25% fins als 35.000 hectòmetres cúbics any. Això és l'oferta, l'aigua que podem disposar. En canvi, la demanda, Espanya s'hi situa en torn als 32.000 hectòmetres cúbics, i per tant, aquest estrès hídric s'ha anat intensificant en els últims anys, no només pel canvi climàtic, que també, no només perquè disposem de menys recursos, com a conseqüència del canvi climàtic també, sinó perquè la demanda d'aigua ha anat augmentant perquè per l'ús o per l'extensió de les explotacions de regadiu.
Llavors, a partir d'aquí, Joan, què es pot fer? O sigui, tenim aquestes dades a sobre la taula, quina seria l'acció ideal per aplicar?
Bueno, no hi ha solucions màgiques, però la primera qüestió és ser conscients d'aquesta situació, d'aquest estrès, de que Espanya, sent un país del sud d'Europa, s'entén, i on la disponibilitat de recursos és menor, doncs no té gaire sentit o no té massa sentit el fer aquest ús extensiu, com deia, de l'aigua sense ser conscient que és un recurs escàs. Això passa, per tant, com en tants altres àmbits, per fer un ús més eficient de l'aigua. De fet, en el sector agrícola, en el sector del regadiu, aquesta tecnificació de l'aigua, un ús eficient de l'aigua, ja s'està fent. El que s'ha de mirar de posar fre, i no és pas fàcil, perquè al final l'aigua sinònim de, no només de vida, sinó també de riquesa, és frenar aquesta extensió o aquesta expansió del regadiu.
És un problema. No sé si està... Clar, la primera qüestió és capdalt el que acabes de dir i és ser conscient del que tenim. Jo ho dubto, no sé si som, ho sabem, però no sé si del tot totes les administracions i tot són conscients de tot el que hi ha, perquè tot això es podria solucionar, per exemple, amb desaladores, o no és una qüestió ja d'això?
No, és a dir, les desaladores permeten conjunturalment pal·liar doncs aquest estrès hídric, però no són la solució en bon punt en termes industrials o en termes agrícoles. Mm. En gran part perquè el cost de produir de produir aigua, sí, o a partir de l'aigua del mar és realment elevat. I per tant, des del punt de vista agrícola, aquest cost de l'aigua fa doncs que sigui, o aquest origen de l'aigua sigui prohibitiu per les explotacions agrícoles. Probablement la millora de l'eficiència en el sector agrari, com deia, passava per millorar doncs l'eficiència en l'ús de l'aigua i passa fonamentalment per intentar introduir la tecnologia, la digitalització, sí, i arribar a la transformació digital en aquest sector. Però en cap cas, si més no ara com ara, l'ús d'aigua desalada és una opció ni per l'agricultura, com deia, però tampoc per la indústria. Mm. Serveix, com comentava, més aviat per conjunturalment aliviar doncs, l'estrès hídric o l'extracció o l'ús d'aigua dels embassaments, però poca cosa més.
No sé si arribarem a temps, perquè clar, quan s'arribi a aquest equilibri la natura va avançant, és a dir, és el que toca. Tu creus que arribarem a fer aquest equilibri?
Bé, mai no han de perdre l'esperança. El problema és que per poder resoldre aquesta qüestió, com tu comentaves, cal en primera instància ser conscient doncs, que hi ha aquesta dificultat, aquest problema. Un. Dos, els agricultors o el sector agrícola en el conjunt d'Espanya doncs, se'ls ha fet creure des de les administracions, públiques, doncs, que el proveïment d'aigua o l'accés a l'aigua seria limitat en el temps o pràcticament limitat en el temps i a un cost baix o com a mínim un cost raonable. És aquest el problema. Mm. És aquest l'arrel del problema. I és el que explica l'extensió dels regadius, perquè els cultius de regadius són els que són més rendibles per qualsevol agricultor. I la conseqüència immediata d'això és que bueno, tots els agricultors que han tingut accés al regadiu o intenten optar per al regadiu, i si no tenen aquesta opció, com que els cultius de secà no són tan rendibles, doncs s'acaben abandonant les explotacions amb les conseqüències econòmiques que té això. No només en termes de menor producció, menor activitat del sector primari, sinó de despoblació dels territoris. A banda, s'acaba doncs, introduint el paradigma de que l'aigua és riquesa i, per tant, només és viable l'agricultura a partir de cultius de regadiu. I això ens porta doncs, a aquest atzucac. És a dir, necessitem aigua per sostenir l'activitat, però l'aigua és cada cop més accessible a un cost raonable. Però, insisteixo, l'esperança no l'hem de perdre. Jo crec que una part de la solució és ser conscient del problema, com deia, i per altra és intentar doncs, transformar digitalment el sector primari, particularment l'agricultura, tot i que aquestes millores en termes de digitalització també es poden fer extensives al sector ramader. Sí.
Doncs, senyor Joan Ripoll, director del Grau en Economia i Gestió de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Cuida't, Joan. Bé, de fet, ja veieu, les conques estan necessitades, en tot cas. I aquests dies, sobretot al litoral, sí que ha plogut. Avui mateix és un dia d'aquests alertes de pluges, molt típiques de la tardor, molt típiques del clima mediterrani, que de cop i volta pot tenir un problema amb forts aiguats. De fet, a València, per exemple, estaven a 180 litres per metre quadrat en molt poc temps, i els aiguats que estem vivint aquests dies. S'ha de tenir en compte, però clar, si tot això cau on ha de caure, doncs no estaríem parlant de tot això. Estaríem parlant de que els pantans han tornat a omplir-se. Però no és així, malauradament no és així. Sigui com sigui, l'aigua és un bé que hem de cuidar. I hem de cuidar també la nostra salut. És una altra de les coses essencials per cuidar. Per això tenim el Plan 1-2-3. Ja ho sabeu, el Plan 1-2-3 és ideal, doncs, per aprimar-se sense fer dietes estrictes o impossibles. I en només 3 setmanes, Enriqueta, dietista de Clinitec, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, Cruz, muy buenos días.
Yo creo que he acertado plenamente con lo que he dicho, ¿no?
Pues sí, porque perder peso es ganar también salud, ¿no? Además, cuando perdemos peso nos baja también el azúcar, el colesterol y podemos regular la hipertensión. Todos son ventajas si pierdes peso, si te deshinchas y bajas volumen, y lo vas a conseguir con el Plan 1-2-3, que además en tan solo 3 semanas podemos perder, Cruz, de 4 a 7 kilos. Y sobre todo, deshincharnos, bajar volumen más de 3 centímetros en estas 3 semanas y olvidarnos del efecto rebote.
Efectivamente, vas a seguir comiendo. No son batidos, ¿eh? Y además es facilísimo, con ingredientes de origen natural y es apto para hombres, para mujeres, para de cualquier edad, todas las edades. Y en solo 3 semanas adelgazarás de 4 a 7 kilos. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos también nos ayudan a eliminar las toxinas, a depurarnos, a reducir el abdomen y a olvidarnos de la retención de líquidos. Y en esta semana perdemos 2 kilos.
Muy bien, la segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Pura fibra, prebióticos, nos cuidan la flora, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y perdemos otros 2 kilos más.
Perfecto, y la tercera semana remataremos controlando el peso con las cápsulas captagrasas.
Son saciantes, nos calman la ansiedad, nos atrapan la grasa localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso. Y el resultado, como hemos dicho, en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu Plan 1-2-3? Pues solo tienes que marcar ese teléfono. 650-51-52-53. Y te lo llevaremos a tu domicilio, donde quieras, sin gastos de envío.
Y bueno, Enriqueta, para empezar ya, mañana mismo, mañana sábado, para empezar a perder peso, ¿qué promoción podemos hacer?
Bueno, con el plan tenemos una gran promoción para los oyentes de COPE, que nos llamen ahora, porque tendrán de regalo las 3 infusiones nuestras, que son extraordinarias, la detox, más la adrena, más la lipo. Y hoy también de regalo esta faja cinturón reductora de barriga, quema grasas, moldea la cintura y sobre todo que nos ayuda a mejorar la circulación y aliviar el dolor de espalda, bien sea cervicales, lumbares, de riñones o asiática. Es una auténtica maravilla y además nos hace efecto sauna para quemar grasa. Esta gran promoción viene gratis con el Plan 1-2-3. Y el teléfono para que me llaméis, 650-51-52-53.
Sí, señor, 650-51-52-53. Ese es el teléfono del Plan 1-2-3. Vais a perder peso sin esfuerzo con solo probar el Plan 1-2-3. Vas a modificar tu metabolismo, vas a perder tus kilos de más con un método revolucionario. No falta, bueno, practicar deporte siempre es sano, pero no es imprescindible en este caso. Y vas a adelgazar más de 4 kilos en solo 3 semanas. Y además, Enriqueta, seguro, duradero. Eso es el Plan 1-2-3. Voy a repetir el teléfono y ahí estás tú, Enriqueta, y todo tu equipo para atender sin ningún tipo de compromiso. 650-51-52-53. Y es que además es muy sano, Enriqueta, el Plan 1-2-3.
Es sano porque es totalmente natural, como tú bien has dicho, y con registro sanitario. Es rápido, es eficaz, son 3 semanas. El resultado, el deseado, el que queremos todos, de 4 a 7 kilos menos, y vernos que no tenemos ese abdomen, esa barriga, porque nos baja muchísimo, muchísimo el volumen. Así que eso, todos son ventajas. Y la ventaja también que hoy con tu Plan 1-2-3, pues tienes las infusiones y la faja reductora sauna de obsequio. Así que anímate, el teléfono 650-51-52-53.
Enriqueta, un pato molt gran, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, un pato molt gran. Adéu.
Cuida't. Arribem a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra per parlar per parlar de les UMIC. Què són les UMIC? Doncs són unitats mòbils d'atenció al consumidor que posa en marxa la Diputació de Barcelona i altres diputacions. En aquest cas parlarem de la de Barcelona. Però com funcionen aquestes UMIC? Com funcionen? Ho parlarem, ho explicarem després a migdia. I parlarem de plasma, perquè fan falta 65.000 donacions de plasma a l'any. És una xifra interessant dins d'un context també interessant. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.